Aquest divendres sabrem si finalment hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i avui visita la Conca de Barberà el candidat del PDeCAT a les comarques de Tarragona, Marc Arce. Marc, bon dia. I avui gràcies per acompanyar-nos. S'han de posposar aquestes eleccions que en principi de moment estan convocades pel dia 14 de febrer?
Jo diria que el que és molt important és que puguem votar tan aviat com sigui possible i que ho puguem fer amb seguretat. No? Aquest govern ja fa doncs, gairebé un any que el mateix president en aquell moment va dir que estava, que el govern li havia passat la data, que era un govern sense projecte, que era un govern que havia d'anar a eleccions, i per tant això no s'hauria d'allargar massa més, perquè el país necessita un govern i ara mateix no el tenim. I per tant doncs, hem de votar tan aviat com sigui possible, però hem de votar amb seguretat. Si això vol dir doncs, que a última hora els partits per consens acaben decidint que s'han d'endarrerir, que s'endarrereixin tan poc com sigui possible, perquè és urgent que el país doncs, tingui un govern com Déu mana.
Perquè creieu que ara es podria votar amb seguretat, tal com està la situació epidemiològica, tal com està la situació sanitària, creieu que es podria votar amb seguretat?
Els informes diuen que hi ha dubtes sobre això, i per tant és per això que la majoria de partits ho estan pensant i avui sabrem què és el que passa. El que a mi m'hauria agradat és que fa una colla de setmanes o fa un parell de mesos, quan el govern sabia que aquesta situació era possible, s'haguessin pres tot un seguit de mesures per fer possible votar amb seguretat. I els experts ens n'han dit unes quantes. Doncs que es podia votar durant 3 dies en lloc de durant un, que es podien allargar les hores de votació, que es podia intentar votar a l'exterior allà on fos possible, que es podia, fins i tot per la gent gran o per grups de risc, votar en franges horàries, fins i tot amb cita prèvia, que es poden portar urnes a les residències o a les cases, com ha passat al País Basc. I tot això no s'ha fet. Per tant, home, aquest govern havia de garantir que es podia votar amb seguretat i si a última hora no podrem votar, en bona part és perquè el govern no ha fet bé la feina.
De fet, ara ho apuntaves, eh? Dèieu que aquest govern ja té des de fa temps una data de caducitat. Quina és la valoració que feu, sobretot, d'aquests darrers mesos en què aquesta, segurament, picabaralla política dintre del govern, vaja, ha fet que moltes coses no funcionessin com haurien d'haver funcionat?
La picabaralla política fa massa temps que dura i no fa mesos que dura, sinó que fa anys. De fet, si tot el moviment sobiranista va descarrilar l'any 2017, en bona part és per la picabaralla política, perquè els esdeveniments de les últimes setmanes de 2017 i per tant aquesta declaració d'independència que no es podia implementar i que només va fer doncs, que provocar una reacció salvatge de l'Estat, ve en bona part perquè Esquerra i Junts competien entre ells per veure qui assumia, qui deia la veritat sobre el fet que el país no estava preparat per arribar a la independència. Com que ningú no s'hi va atrevir, van fer una declaració d'independència i van fer descarrilar el moviment. Aquell problema l'arrosseguem des de llavors, fa 3 anys llargs que l'arrosseguem i és hora de que posem una mica més de veritat a la política catalana.
Marc, segurament molta gent, quan hi va haver aquesta escissió entre Junts, entre el PDeCAT, segurament molta gent es pregunta quina és la diferència que hi ha entre un partit i l'altre. Com ho explicaria, Marc Arce, quina és la diferència entre Junts i el PDeCAT?
Doncs, fonamentalment jo diria que la sensació és que des de fa una colla d'anys, probablement des del 2015, però de forma molt clara des de l'any 2017, la política catalana i en general la política independentista ha caigut en una certa incapacitat, en un cert bloqueig. I això té a veure amb que s'ha desplaçat des del centre cap als extrems i que partits com la CUP cada cop hi han tingut més a dir, els seus programes, les seves idees, les seves maneres. Té a veure amb que no hem fet cap esforç per frenar la polarització. El país se'ns ha polaritzat i la política se'ns ha polaritzat molt i, per tant, amb partits com el PSC o amb els comuns ara no hi podem fer res i per construir consensos un país necessita poder dialogar amb pràcticament tots els partits. I té a veure també amb aquesta competició constant entre Esquerra i el que havia sigut l'espai de Convergència. Això, el PDeCAT vol que s'acabi i la gent de Junts sembla que no volen que s'acabi. Aquesta diria que és la diferència fonamental. Després podríem anar més a fons. Junts, que ve, com nosaltres, d'ocupar l'espai central, s'ha desplaçat cap a l'esquerra i la llei del lloguer o determinades polítiques al voltant de l'habitatge doncs així ho demostren. I a banda, Junts pretén continuar en el conflicte pel conflicte i nosaltres, més que un conflicte intel·ligent, el que volem és una estratègia intel·ligent perquè el país vagi endavant i pugui arribar a la independència.
Heu demanat en algunes ocasions aquest cara a cara amb el candidat, amb Albert Batet, el candidat de Junts. No sé si ho aconseguireu.
Doncs a mi m'agradaria, honestament, perquè em sembla que en aquesta campanya que s'hi presenten molts partits i que, com tu dius, doncs venim d'uns anys de soroll i de canvi de sigles i de canvi de cares, és important que els votants puguin decidir amb tota la informació a les mans. I això vol dir que hi hagi debats i que hi hagi intercanvi d'idees. Hi ha partits, i Junts és un bon exemple, que volen fer aquesta campanya a base de consignes i baixant poc a explicar projecte i explicar propostes. Nosaltres, que volem tot el contrari, ens agradaria poder-ho confrontar i de moment sembla que no hi tenen interès. El seguirem demanant.
No sé quines són les aspiracions o què diuen ara mateix les enquestes, però vaja, segurament està allà de poder entrar al Parlament. Què passarà si el PDeCAT no aconsegueix grup parlamentari?
Honestament és una opció que no ens plantegem. Les enquestes ens donaven, ara l'última enquesta de La Vanguardia fa pocs dies, ens donava gairebé el 3% del vot, que és el límit a partir del qual pots fer una bona entrada a la política catalana, però és que fa 15 dies ens donaven l'1,7%. Per tant, la progressió és molt positiva. La qüestió és que per nosaltres sabem que de gent amb ganes de representar, de gent amb ganes de votar el que nosaltres representem, n'hi ha molta a Catalunya. El nostre problema és donar a conèixer les nostres sigles i la nostra candidata. Això és el que estem fent ara, ho estem fent de forma accelerada i com més dies passen, doncs millor ens en sortim i per tant estem segurs de que farem un resultat raonable, que vol dir tenir grup parlamentari. La forma com ens mirem aquestes eleccions és que, com que cap partit segurament passarà dels 30 diputats i és probable que ens enfrontem a un resultat que sigui de triple empat, no hi haurà pràcticament cap fórmula de govern estable que no passi per nosaltres. I estant al govern o condicionant-lo, nosaltres podem ser els àrbitres de la propera legislatura per garantir això que deia, que la política torna cap al centre, que reduïm la polarització, que ens centrem en el bon govern, que ens centrem en tornar a construir el país per poder aspirar amb força a la independència quan aquesta possibilitat es torni a obrir.
L'única opció seria governar amb Esquerra i amb Junts pel PDeCAT?
Tot dependrà de quin és el resultat. És veritat que les ferides del 2017 i el 155 i la resposta de l'Estat estan molt fresques i sembla difícil pensar que puguem governar amb partits no estrictament independentistes, però crec que és important que hi puguem fer coses. Per tant, que més enllà de qui estigui el govern, el diàleg en la política catalana s'obri perquè puguem tornar a parlar amb tothom.
El PDeCAT dieu que sou la força del món local.
Aquesta és la nostra fortalesa. Nosaltres, més que la força del món local, el que a mi m'agradaria és que som una força de govern. Venim de govern, venim de la gent que ha construït la Generalitat i la Catalunya que coneixem ara, i som gent de govern perquè estem governant en municipis molt importants de tot Catalunya i d'aquesta regió especialment, Reus, Vilaseca, Tortosa i molts ajuntaments petits. Molts ajuntaments petits també a la Conca. Som això, som gent de govern i volem governar. És a dir, no som un partit a qui li faci por arromangar-se i posar-se a fer la feina que cal en aquest país.
Marc Arce és de Reus, va ser regidor durant anys a Reus, durant un temps va deixar la política i ara hi ha tornat. Estem a la Conca de Barberà, per aquella gent que potser no hagi conegut la teva trajectòria, Marc, com expliques qui és Marc Arce i per què ha decidit ara encapçalar aquest projecte?
Bueno, de vegades costa explicar qui ets i parlar massa de tu. Sí que és veritat que jo sóc algú que ha tingut vocació política i vocació de servei i d'intervenció en el món del meu voltant des de poc o molt sempre. Abans de fer política jo ja estava en mil i una associacions, no?, fomentant debats, actes, iniciatives diverses al voltant sobretot del món econòmic. Durant uns anys em va venir de gust fer política municipal, ho vaig disfrutar molt. I si ho vaig deixar, entre altres coses, és perquè em semblava l'any 2019 que la política catalana estava molt bloquejada i que no hi havia pràcticament res positiu a fer, potser que era una mica però no massa, i si ara m'hi he tornat a posar és perquè em sembla que això ha canviat i que si nosaltres fem un bon resultat, el bloqueig pel que passa a Catalunya es pot començar a acabar i pot haver un retorn, diguem-ne, al bon govern, que em sembla que fa molta falta.
Què és el que ofereix o què és el que diu el programa del PDeCAT per les nostres comarques, per les comarques de Tarragona? Quin ha de ser, vaja, el cavall de batalla en els propers anys?
Jo crec que hi ha fonamentalment dos discursos, si parlem de regió, més enllà de la qüestió de política nacional, si parlem de regió hi ha dos discursos que són bon govern i equilibri territorial. I quan dic bon govern vull dir cuidar-nos d'aquelles petites coses com ara la seguretat, no? Hi ha un problema a la Conca al voltant, per exemple, de les patrulles de trànsit, vol dir de sanitat, no? Hi ha un problema a Montblanc al voltant d'un CAP que ha quedat molt envellit i que cada cop redueix més serveis, vol dir promoció econòmica, no? A la Conca de Barberà hi ha hagut en els últims anys, i quan dic últims anys vull dir 25 o 30 anys, l'arribada de moltes empreses industrials en molt bona part fruit de gestions de la Generalitat, i això ha de continuar, és a dir, necessitem continuar aquest impuls industrial. Vol dir infraestructures, vol dir, per exemple, doncs, d'una vegada per totes, la carretera de Montblanc a Santa Coloma, donar-li sortida, perquè això també té efectes econòmics, vol dir això, i també vol dir equilibri territorial. Aquesta és una comarca que a la part de l'interior doncs hi té molts pobles, diguem, no?, que fan del món, del que en diríem el món rural. A Catalunya hi ha 2 milions de persones que viuen en pobles de menys de dos, en pobles i ciutats de menys de 20.000 habitants. Això és molta gent. I en els últims anys no ho hem fet prou bé perquè aquesta gent tinguin bons serveis i bones oportunitats. Nosaltres vam presentar fa pocs dies una proposta perquè hi hagi una secretaria general del món rural que pengi de presidència, és a dir, al vell mig d'on es fan les polítiques de la Generalitat, perquè aquesta és una prioritat del partit que volem que sigui una prioritat del país.
De fet, una de les coses que preocupa la Conca és això, no? Sobretot la despoblació i la manca d'habitatge, perquè molta gent potser hi vol venir a viure, però no pot venir a viure perquè no hi ha habitatges, perquè és molt inaccessible. No sé, en aquest cas, quines són les vostres propostes?
Doncs ara en parlàvem amb el Marc Vinya, el regidor de Montblanc, fa molt pocs minuts, quan el túnel del Coll de l'Illa sigui una realitat i sembla que finalment se li ha donat impuls. Això és una gran oportunitat per la comarca, però també una amenaça. És una oportunitat perquè ser connectat vol dir que de nou pot ser atractiu per fer vida aquí, o que et pots convertir en una ciutat dormitori o en un lloc en el que els altres venen a treballar i marxen. Perquè això no passi, el que cal, per exemple, és que els joves de Montblanc i del conjunt d'aquestes comarques puguin fer vida aquí i perquè això sigui possible l'habitatge central. Això vol dir en un lloc com Montblanc que hi hagi promocions d'habitatge assequible, però a tot el voltant de la comarca vol dir que, per exemple, al voltant d'aquesta idea d'equilibri territorial, la normativa urbanística, la normativa llei del sòl, el que se li demana a un petit municipi, a un petit poble, per tirar endavant nous habitatges o rehabilitacions, no pot ser el mateix que el que es demana en una gran ciutat. S'ha de flexibilitzar la normativa urbanística perquè sigui més fàcil construir, sigui més fàcil tirar endavant habitatge en petits municipis, i aquesta és una iniciativa que portem al programa i que voldrem fer realitat.
De fet, aquest desequilibri o aquest centralisme ho hem vist molt al llarg d'aquesta pandèmia, en què mesures que segurament per les ciutats són òptimes no ho són per petits pobles o pel món rural.
I nosaltres demà mateix fem un acte al voltant d'això, reivindicant, plantejant que el que no pot ser és que les mesures que es prenen, per exemple, al voltant del comerç i de la restauració es prenguin pel broc gros a cops de destral per tot el país. La realitat de l'àrea metropolitana o de Reus i Tarragona no és la mateixa que la de la Conca, que la de la Segarra o que la de les comarques del Pirineu. I per tant, ens agradaria un govern que treballés una mica més fi i que, per exemple, quan decretés tancaments no ho fes per tot el país, sinó que ho fes per comarca o que ho fes fins i tot per municipi. És veritat que les comarques més poblades totes haurien de tancar, però si hi ha unes petites botigues, si hi ha algunes botigues a Montblanc o a Vilaverd o a Barberà que poden mantenir-se obertes, per a aquestes famílies, per a les famílies que operen aquests negocis, això és la nit i el dia, és la vida i la mort. I ens agradaria tenir un govern que treballés una mica més fi, que tingués més en compte la realitat plural del país, i tant.
El Marc és de Reus, sempre hi ha hagut aquest equilibri al Camp de Tarragona entre Reus i Tarragona. Una mica aquí, també des de la política catalana, què es pot fer per que aquesta cohesió entre Reus i Tarragona, aquesta segona àrea metropolitana de Catalunya, sigui potent i que el sud de Catalunya sigui també més potent?
Aquest és un discurs central per nosaltres de política regional i de política local. Quan dic que cal vertebrar la regió, que la regió de la Catalunya Sud i el Camp de Tarragona ha de tenir més entitat, ha de poder-se governar, hi ha d'haver canvis en la forma com ens governem, parlo fonamentalment de la nostra ciutat metropolitana. Nosaltres tenim com a regió una gran oportunitat, i és que a Reus, a Tarragona, a Cambrils, a Vilaseca i a Salou hi viuen 350.000 persones. Si connectem aquests 5 municipis, i en lloc de tenir dues ciutats de 100.000 i tres municipis de 25.000, passem a funcionar com una ciutat de 350.000 habitants, això vol dir que les dinàmiques econòmiques, socials, culturals es multipliquen. I això es deixaria sentir a tota la regió. En això, el paper de la Generalitat és important, perquè el que ens passa a nosaltres en Reus i Tarragona ha passat en molts altres llocs del món i sempre s'ha resolt igual. Un govern superior diu a les ciutats: comenceu a treballar de forma coordinada i si ho feu, aquí teniu diners. És a dir, si feu polítiques coordinades, jo no us donaré 30, sinó que us donaré 50. Incentivant la coordinació de polítiques, incentivant aquesta metropolitanització. Si això passa, si això comença a funcionar, el canvi que sentirem en aquesta regió serà molt, molt intens.
Com s'integra tot això, per exemple, a territoris com la Conca de Barberà, no? Que sovint se senten allunyades del que és el Camp de Tarragona, també del que és la zona de Lleida? Al final la Conca queda com al mig de dos territoris i sempre potser molt allunyat d'això, no? Com s'integra territoris com la Conca en tot això?
Jo crec que s'integren d'una banda amb bones infraestructures, això és elemental, no? Carreteres, s'integren amb millor transport públic, que ara no el tenim i que és un dèficit d'aquesta regió importantíssim, però s'integren també d'una altra manera, que és a dir, s'integren, entenc, canviant la perspectiva. Avui en dia l'allunyament ja no és un allunyament físic. La pandèmia ens ha fet descobrir el teletreball i ens ha fet descobrir que està connectat amb els grans centres de dinamisme del país, està connectat amb Barcelona, però també amb Reus i Tarragona, ja no depèn estrictament de la proximitat. depèn de tenir fibra, depèn de tenir 5G en els propers anys i depèn de que hi hagi iniciatives, que hi hagi iniciatives econòmiques, socials i culturals que connectin aquests territoris, no només portant les persones a prop, sinó portant els projectes a prop. S'integren així.
Quin és el valor, creieu, de la vostra candidata a presidenta de la Generalitat, l'Àngels Chacón? Quin creieu que és el gran valor de la vostra candidata?
El que ens agrada més de la nostra candidata, i ens agrada en un munt de coses, és que lliga molt bé amb el nostre projecte. És a dir, és una persona sensata, és una persona centrada, és una persona pencaire, és una persona seriosa, i el nostre projecte vol ser això. A més, és una dona, i això vol dir alguna cosa. Teníem ganes de tenir una candidata en el nostre projecte i a més no en tenim una, sinó que en tenim dues, perquè al seu darrere hi ha la Joana Ortega i per tant de presentar un tiquet de dones. Però per mi el valor fonamental és aquest, que els seus valors i allò que ella porta coincideix perfectament amb allò que el partit vol aportar i vol representar.
Avui fareu una mica de tour per la Conca, expliqueu-nos què és el que fareu avui. Entenc que també us trobareu amb altres candidats, que sabem que a la llista crec que és l'Omar Rovira, la Sara Gené, que són candidats també del PDeCAT de la Conca de Barberà. No sé quin és el programa que teniu per avui.
El que voldrem avui és resumir en un sol dia a la Conca de Barberà i tenir presència al conjunt de la comarca. Ser a Montblanc, però ser també a Santa Coloma, ser en municipis petits, com ara Pontils, i alhora visitar algunes joies de la comarca, com ara Poblet. Per tant, veure la capital, veure, diguem, la part més de secà de la comarca i, per tant, tenir aquesta doble realitat, veure també els municipis petits i veure una institució, ja no de Poblet, sinó del conjunt de la Catalunya, ja no de la Conca, sinó del conjunt de la Catalunya Nova, que és Poblet, que per nosaltres, vaja, té un simbolisme important.
Marc, ja per acabar, una mica què és el que n'esperes tu a nivell més personal d'aquesta campanya, d'aquestes properes setmanes?
El que m'agradaria és tenir l'oportunitat d'explicar-nos i d'explicar-nos bé. Això és difícil perquè al final en aquestes eleccions hi ha moltes candidatures, tothom fa aquest esforç i entenc que els mitjans de comunicació doncs, han de filtrar el que ha d'arribar a la gent. Però ara tenim l'oportunitat de fer això directament, de fer-ho a partir de mitjans locals com el vostre o de fer-ho connectant amb la gent directament a partir de les xarxes o a partir de petites trobades de 3, de 4, de 5 persones, que és el que fem ara perquè amb la pandèmia no podem fer altra cosa. El que vull és això, és poder-nos explicar, també poder escoltar la gent, que ens arribin inputs de la gent del món rural, de la gent del món industrial, de la gent del món de serveis, de la gent del món de la cultura, i que puguem arribar al Parlament amb una idea molt clara, no només del que vol fer, del que volem fer, sinó també del tipus de gent que representem.
Marc Arza, candidat del PDeCAT a les comarques de Tarragona, gràcies avui per haver-nos oferit aquesta estoneta, aquesta conversa, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.